5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I tot l'equip que l'acompanya. No oblidem mai l'equip, perquè sense equip no hi hauria Lliga i sense Lliga no hi hauria Copa d'Europa. Bé, en qualsevol cas, amb el Toni Olivella, que és el que porta tots els micros i els potenciòmetres i aquestes coses, el Marc Pujol, que tapa un forat aquí, fa una ajuda allà, no sé quantos, i després, quan acabem d'explicar totes aquestes coses que habitualment us explico, la Goretti Martínez, que ho agafa, ho retalla, ho separa, ho posa a la pàgina web de la ràdio de Vilafranca, perquè vosaltres en qualsevol moment aneu allà, busqueu el dia, busqueu l'efemèride i digueu a veure què va explicar aquell ximplet del Morgades de tot això. Avui, de totes maneres, fem una mica un programa una mica especial perquè començarem el mes de maig i, per tant, per això hem buscat una cançó, encara que sigui una cançó clàssica, diguem-ne, del mestre Toldrà, una cançó que ens identifiqui aquest mes. És la cançó Maig, que ens interpreta l'Assumpta Mateu. U de maig de l'any 1859, el dia que a Barcelona es recuperen els Jocs Florals que havien estat durant bastant de temps en funcionament. De fet, els Jocs Florals, hem de dir que és un certamen literari, també dit Jocs de la Gaia Ciència, un certamen literari que es va instituir el 1323 a la cort provençal de Tolosa del Llenguadoc i per càrrec de la sobregaia companyia dels set trobadors. Es premiava allà el gènere poètic i estava inspirat en les festes que es feien a l'Imperi Romà en honor de la deessa Flora, on s'oferien, es regalaven flors com a premi, i per això aquells jocs florals que es van instituir a Tolosa del Llenguadoc regalaven o donaven al guanyador una violeta d'or. una flor, Violeta d'Or, i després altres premis florals. D'aquí que els hi vingués el nom de Jocs Florals. Els premis eren sempre en forma de flors. Allò va durar durant un cert temps. El 1393, la cort de Catalunya, el rei, en concret el rei Joan I, va encarregar al consistori de la Gaia Ciència fer una cosa com allò que feien a Tolosa del Llenguadoc, i ho va instaurar a Barcelona, emparat per la seva monarquia, i lliuraven el premi al Saló de Cent de l'Ajuntament. Aquests Jocs Florals es van celebrar fins al 1484 amb tota una colla de trobadors i poetes catalans com Joan Blanc, Jaume Rovira, etc, etc. Però van caure en el desús. I precisament, doncs, a l'1 de maig de 1859, és a dir, pràcticament 400 anys més tard, gràcies a la tossuderia d'Antoni de Bofarull i de Víctor Balaguer, que van proposar el tema Pàtria, Fides, Amor, que van instituir-se donant tres premis ordinaris. Un era la Flor Natural, que es donava a la millor poesia amorosa, després venia l'Englantina d'Or, que era per la millor poesia patriòtica, que es presentés al certamen, no? I finalment la Viola d'Or i Argent, el millor poema religiós. Els guanyadors, a més, eren investits mestres del Gai Saber o mestres en Gai Saber, i també hi havia altres premis, Això no. Amb els primers jocs aquests florals de Barcelona restaurats, s'hi van presentar 38 poemes, i els va jutjar un tribunal, podríem dir així, presidit pel vilafranquí Manel Milà i Fontanals, i amb professionals del món literari, com ara de la Renaixença, que era en aquell moment, com ara Rubió i Ors, Pons i Gallarça, Víctor Balaguer, Miquel Victòria Amer, Antoni de Bofarull, etc., que van otorgar la Flor Natural a Isabel de Villamartín i el seu poema Clemència Isaura. Els intel·lectuals i polítics catalans, naturalment, com que això suposava un refermament de les signes d'identitat, van recolzar aquests Jocs Florals, però des de la Renaixença, però al principi en posicions diferenciades. Hi havia gent que volia que tots havien de fer amb qualsevol forma dialectal, amb aranès, amb tal qual, i hi havia gent que el volia fer en català antic, i després hi havia els que deien que es havia de fer en barceloní. Bé, la cosa es va anar trampejant com es va poder, i a finals del segle XIX ja van començar a sortir veus que deien que allò era una cosa del passat, que es havia de deixar i tal, i es van fer alguns intents de modernització, el més destacat el de Josep Carner i els seus amics a l'any 1914, però que no varen reeixir. Quan va sortir una crisi que va obligar a sotregar tot això, va ser quan Pompeu Fabra va fer públiques les seves normes ortogràfiques des de l'Institut d'Estudis Catalans. Això va fer que els organitzadors dels Jocs no acceptessin inicialment aquestes lleis, i fins al 1934 no s'hi van posar bé. Però, irònicament, com que es van aprovar les normes de Castelló al País Valencià el 1932, a instàncies de l'Orrat Penat, que també feia uns Jocs Florals, aquells Jocs Florals de València sí que van acceptar les normes fabrianes, i després, naturalment, els de Barcelona no van tenir altra solució que acceptar-ho. Els Jocs van patir també conseqüències polítiques. La repressió anticatalana del dictador Primo de Rivera els va dur a l'any 1924 a Tolosa del Llenguadoc, o sigui, van sortir d'Espanya, quan es va prohibir el 1925 encara pitjor, i de 1926 a 1929 el govern català, del Primo de Rivera, va fer veure que no ho veia, i es feien de forma privada a casa del president dels Jocs Florals aquests i tal. Però, evidentment, la repressió va augmentar quan va guanyar el Franco. La Guerra Civil va interrompre la celebració dels Jocs Florals a Barcelona, prohibint-los, però que es van mantenir a la clandestinitat i a l'exili, reprenent-se l'any 1941 i creant premis territorials, i després fent la cerimònia i la trobada i concedir els premis a l'estranger, fins que el 1978, restablerta la democràcia, es van tornar a celebrar a Barcelona, després de fer alguns canvis en el reglament els anys 81 i el 1992, i que l'any 2006 tingués el darrer canvi, aquests Jocs Florals de Barcelona, passen a anomenar-se Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona, i amb un únic guardonat, que és proclamat poeta de la ciutat de Barcelona. Tot sigui, naturalment, per la poesia. I com que estem parlant dels Jocs Florals, bé, ens ha vingut al cap les flors de maig. Estem en el mes de maig, el maig és cada dia un raig, però també cada dia una flor, i per tant ens va semblar oportú posar la cançó tradicional catalana de les flors de maig, però com que era molt llarga, hem trobat una versió que el popular Django va fer en el seu moment d'aquesta cançó. Així és que aquí teniu, per completar aquesta informació sobre els Jocs Florals, les flors de maig interpretades per Django.
Sota d'un sauce sentada una nit trena joiosa somric cabell d'or i son mirall fresca font cristallina són sus adornos violetes del bosc. Altra teixit matisada guirnalda tronxa son cos que és de gràcia un tresor. Altra amb son festiu tu, senyor. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Altra teixit matisada guirnalda gronxa son cos que és de gràcia un tresor. Altra en son blanc cabritet a la falda canta més fi que el festiu, que el festiu rossinyol. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les
Dos de maig de 1743, el dia que a la vila catalana de Sant Boi de Llobregat mora Rafael Casanova i Comas, advocat i polític austriacista que va ser el darrer conseller en cap de Barcelona abans de la desfeta de l'11 de setembre de 1714. En Rafael Casanova era cinquè dels 11 fills d'un pagès i comerciant, en Rafael Casanova, que havia sigut subveguer de la comarca de Moià, de Moianès, on va néixer el noi. Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona, es va doctorar en dret civil i canònic, i el 1696 es va casar amb Maria Bosch i Barba, que era filla d'un droguer amb moltes propietats a Sant Boi de Llobregat, que li va donar 4 fills. Però en Rafael de Casanova va començar exercint d'abogat a Barcelona, junt amb Miquel Llorell i Pere Pons, I el 1706, en concret el 25 de gener, va ser elegit conseller tercer de Barcelona, que ja, on ja manava l'arxiduc, o ja es pensava que manava, l'arxiduc Carles III d'Àustria. Ell era el responsable de l'abastiment de la ciutat i, per tant, va haver de posar-se, va arromangar-se i posar-se a mirar com defensar Barcelona de l'atac de les tropes borbòniques, cosa que el duc, l'arxiduc Carles III li va agrair molt i el 6 de febrer de 1707 el va anomenar ciutadà honorable. Ciutadà honrat o honorable. El 25 de juny, de juliol de 1708, va anar fins a Mataró a buscar la seva, l'esposa de l'arxiduc. Vull dir que, per tant, estava en bones relacions amb el poder, però va acabar el seu mandat, ell va tornar a l'abogacia, encara que va continuar el Consell de Cent i va participar en diferents històries de la ciutat significativament, va destacar, per dir-ho així, a les reunions del Braç Reial, a les reunions de les Corts Catalanes, on el cas del Braç Reial, hi havia el Braç Militar i el Braç Religiós, quan es va convocar el juliol de 1713 per valorar la proposta del virrei Starhemberg, que del Braç Militar, perquè Catalunya capitulés davant de les tropes de Felip V, que continuaven donant-nos la matraca. Evidentment, Casanova va intervenir i va aconseguir, doncs, que res, que aquí resistirem. Barcelona, doncs, està bloquejada i ell assumirà la màxima responsabilitat política en ser triat el 30 de novembre de 1713, conseller en cap de la ciutat, amb grau de coronel de la milícia urbana, allò que en deien la coronela, i també de cap militar de la plaça, compartit tot això amb l'Antonio de Villarroel, que era el comandant o el que comandava les tropes de l'arxiduc. Van defensar la ciutat, van organitzar tota la història i tot això, però va haver-hi una crisi interna que va obligar a la Generalitat a replegar veles i el 26 de febrer de 1714 a passar tot el poder de Barcelona al Consell de Cent i, per tant, a la coronela, amb la qual cosa el Casanova es va convertir en la primera autoritat amb els càrrecs de conseller en cap, cap de la coronela, president de la Junta de Guerra. Bueno, quan van arribar les tropes franceses del duc de Berwick, el mes de juliol de 1714, doncs ell es va posar al davant de les tropes, va intentar frenar-ho, mobilitzant a tothom que tingués més de 14 anys per enriquir, diríem, l'exèrcit de Barcelona enfront d'aquest atac borbònic que es va consumar el 12 d'agost de 1714. De fet, van començar unes converses de pau el 3 de setembre de 1714, en Berwick demana la rendició de Barcelona i en Casanova li diu, esperis 12 dies, li demana una treva de 12 dies per poder reflexionar i posar les coses a punt, però en realitat ell està esperant que li arribin reforços de Mallorca i reforços també de l'interior de Catalunya, comandats per Antoni d'Esvalls, que no acaben d'arribar, però a més la Junta se li revolta i diu no, nosaltres no volem cap treva, nosaltres volem continuar lluitant. Els francesos diuen sí, doncs vinga. I el 10 de setembre, la matinada del 10 de setembre a l'11 de setembre, ataquen en la zona de Barcelona del barri de la Ribera. En aquest atac, en Casanova serà ferit d'una bala a la cuixa, haurà de deixar, per tant, el comandament de les tropes a Joan de Lanuza i serà dut a l'hospital de la Santa Creu, on, curiosament, consta com a mort el dia 11, però en realitat el que fan és agafar-lo i portar-lo a Sant Boi del Llobregat a que es recuperi, mentre en Villarroel, el mateix dia 11 de setembre, a les 2 de la tarda, rendeix la ciutat i rendeix les seves tropes als invasors francesos. En Casanovas es recuperarà, tornarà a fer d'advocat a Barcelona el 1715 i ho farà fins al 1734, quan es retirarà a establir-se definitivament a Sant Boi del Llobregat, on morirà el 2 de maig de 1743. Sembla ser que fins a l'últim moment, mantenint connexions, mantenint contactes amb els resistents austriancistes que seguien lluitant un cop caiguda a Barcelona i també amb els exiliats que es havien reunit a Viena i totes aquestes coses. Bé, l'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de l'Exposició Universal de 1888, li dedicarà una estàtua que encara avui per avui està a Barcelona, i en el segon centenari l'Ajuntament també farà un altre monument en el lloc on es pressuposa que va caure ferit, el creuament entre la Ronda de Sant Pere i el carrer de Alibei. Tot per recordar aquesta figura, Rafael de Casanova, que va defensar l'Estat català el 11 de setembre de 1714. I precisament hem trobat una cançó. No és, curiosament, com parlàvem l'altre dia dels Jocs Florals i de la preeminència de València i tal, una cançó que no és, en principi, d'origen català. La canta el Lluís el Sifoner i porta per títol 11 de setembre de 1714. És curiós, hauria de ser una data que tingués cançons a tort i a dret, i en canvi no n'hi ha masses, la veritat sigui dita. Doncs bé, nosaltres hem triat aquesta, Lluís el Sifoner, 11 de setembre de 1714.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
3 de maig de 1898, el dia que neix a la ciutat ucraïniana de Kiev, Golda Meyerson, o més ben dit, Golda Mabovich. Segurament ni un nom ni l'altre us diu res, però quan us digui Golda Meir ja sabeu que és la política israeliana que va ser el quart primer ministre de l'estat creat de nou d'Israel. Ella, de totes maneres, com veieu, havia nascut a Ucraïna, era la setena de 8 fills d'una família humil que va passar una infància molt dura, van morir 5 dels seus 7 germans, Això va portar el pare, al 1903, a agafar les cames ell, sol, a migrar cap als Estats Units i deixar-les allà, fins que al 1906 la mare va decidir que, escolta, jo aquí no... Agafem el petate amb els nens, amb els fills que em queden, i marxem cap als Estats Units i, per tant, se'n van a Milwaukee, a l'estat de Wisconsin, retroben el seu pare i, amb els diners que porta la mare i els que el pare ha anat fent i tot això, obren una botiga de queviures que la Golda regentava quan la mare anava de compres i, bueno, amb 8 anys, només amb 8 anys ja portava tot això. Als 14 anys va començar a estudiar a l'escola secundària, mentre la seva mare ja va començar a buscar-li marit. Ella va dir que no, que d'això no en volia saber res. Es va escapar a Denver, on vivia la seva germana gran, i allà, en casa de la seva germana, va començar a participar en tertúlies nocturnes sobre el sionisme, que la van anar introduint al tema i, a més, li van permetre conèixer a Morris Meyerson, un pintor amb qui es va casar el 24 de desembre de 1917, d'aquí que parlés abans de Golda Meyerson, perquè va agafar naturalment el nom del seu marit. Ells estaven molt il·lusionats en poder tornar a Israel, preparaven la seva marxa a Eretz i ho van fer el 1921. Es van establir en un kibbutz, el kibbutz Merhavia, però allà 4 anys hi van estar, però allà el marit deia que ell no volia que els seus fills naixessin en un kibbutz, que havien de néixer a la casa familiar, a la casa de la família, i per tant es va negar a tenir fills. Però, com que ella, mentrestant, va anar pujant i va esdevenir representant del sindicat de treballadors, van anar a parar a Tel Aviv primer i després a Jerusalem. I aleshores sí que la Golda va complir el seu desig, va tenir 2 fills, però la seva vida canviaria a l'any 1928, quan la van nomenar directora del Consell de Dones Treballadores, que portava, doncs, tot el tema sindical. Ella va trencar el seu matrimoni, encara que sense divorciar-se, i es va dedicar amb cos i ànima al Partit Laborista. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, el 1946, creix la tensió entre els sionistes, que demanen la independència d'Israel, i Gran Bretanya. De fet, el 29 de juny de 1946 es produeix el Dissabte Negre, en què tots els jefes i subjefes de la causa jueva són detinguts i, clar, han de buscar gent de més avall, i la Golda passa a ser la mà dreta del líder de tot aquest moviment, David Ben-Gurion, i passa a ser pràcticament cancellera d'Israel. És ella la que negociarà amb els anglesos el pla de partició de Palestina, que acabarà amb la resolució de l'ONU que crearà un estat jueu i un estat àrab. És ella la que negociarà amb la resistència armada jueva perquè freni els seus ímpetus fins que no siguin independents i començar, però sense oblidar d'anar començant a preparar la guerra, perquè ja es veu que els àrabs això no s'ho prendran gaire bé. El 14 de maig de 1948, en David Ben-Gurion llegirà a Tel Aviv la declaració d'independència d'Israel. El dia següent, no falla, els exèrcits d'Egipte, Síria, Líban, Transjordània, Iraq i tot això ataquen Israel, que es defensa, i comença la guerra de la independència, al final de la qual Israel haurà aconseguit ampliar els seus territoris. El 2 de novembre de 1948, Golda Meir serà nomenada ambaixadora a la URSS, per apartar-la, diguem-ne, de l'escenari bèl·lic, i estarà durant un any intentant millorar la situació dels jueus davant de l'Estat o del règim de Stalin. El 1949, però, serà elegida diputada de la primera legislatura i el Ben-Gurion la triarà com a ministressa de Treball i de Seguretat Social, càrrec que ocuparà fins al 1956, preocupant-se bàsicament de la política d'immigració, que de fer el màxim de que la majoria de gent possible pugui emigrar cap a Israel, mentre també busca fons internacionals per pagar, doncs, la construcció dels kibbutz, no? El 1955 intentarà presentar-se com a alcaldessa de Tel Aviv, però fracassarà per molt pocs vots, i el Ben-Gurion la farà ministra d'Afers Exteriors. I aquí és quan ella canviarà, perquè hi ha una campanya per judaïtzar, diguem-ne, els noms de la gent, canviarà el seu Meyerson pel Meir, i a partir d'aquell moment serà la Golda Meir que s'encarregarà de les relacions amb Estats Units, que afrontarà la nacionalització del Canal de Suez, del Nasser, negociant en secret amb França, i que al final patarà de salut, però optarà per seguir en actiu, s'enfrontarà a Ben-Gurion, que no acaba de funcionar bé, que abandona el Partit Laborista en mans d'ella, i que ella aconseguirà reunificar de nou i tornar a la lluita. Però el 1966 està ja absolutament esgotada, deixa el ministeri i es dedicarà només més el partit. Però les coses són com són. Uns anys més tard, el 1969, el que llavors és primer ministre, Levi Scholl, morirà sobtadament i caldrà elegir ràpidament un candidat de compromís. I qui millor que aquella que ja havia fet tot el que havia fet per Israel, la Golda Meir, que guanyarà folgadament les eleccions generals, més de la meitat de vots, i que podrà mantenir el govern de coalició nacional integrant també els opositors. Naturalment, la resposta d'Egipte és declarar-los la guerra, però Meir acceptarà la proposta de pau dels Estats Units amb retirada de les fronteres anteriors perquè ja prou feina té amb el Setembre Negre de Múnich i amb la guerra que vindrà després del Yom Kippur. Ella acabarà, doncs, ja amb edat avançada, presentant la seva dimissió l'11 d'abril de 1974 i deixant el govern i el Partit Laborista en mans d'Isaac Rabin. Es retirarà al kibbutz Revivim a casa de la seva filla Sara, passant-hi els seus últims anys, fins que el 7 de desembre de 1978 és ingressada a l'Hospital de Jerusalem i mora el dia següent a l'edat de 80 anys. I com que Golda Meir, o Golda Meyerson, o Golda Mabovich, com vulgueu dir-li, segurament tenia el seu mite a Jerusalem, doncs hem buscat una cançó que parli de Jerusalem. I hem trobat, jo la tinc entre les meves favorites, diríem, una cançó de Charles Aznavour que està dedicada a la capital de Israel. Bueno, no és la capital, perquè la capital és Tel Aviv, però sí que és la capital històrica, a Jerusalem. I aquí teniu, doncs, Charles Aznavour, Yerushalayim.
Pensée te dessine Yerushalayim de loin en loin. Tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Yerushalayim, tels ces émigrants, dans les yeux brûlants s'ouvrent à l'écho de ton nom. D'au-delà les mers, souvent à travers Castille et dure région. J'étais venu main vide et pieds nus à toi, Yerushalayim, pour me garder. Tu as cloué l'amour dans ma poitrine, Yerushalayim. Sont mes joies, n'y a-t-il pas de bonheur sans épines, Yerushalayim, tout s'est acharné pour nous déchirer et le brouillard de nos pleurs a troublé l'azur, élevant un mur entre son cœur et mon. Espoir toutefois que l'amour encore renaisse et vive encore pour toi, Yerushalayim.
4 de maig de l'any 1818, el dia que neix a la vila de Vilafranca del Penedès el filòleg, erudit i escriptor català Manuel Milà i Fontanals. En Manuel Milà i Fontanals era germà del pintor Pau Milà i Fontanals i fill d'una família amb un patrimoni en propietats rurals que el 1826 va decidir establir-se a Barcelona perquè els nois poguessin desenvolupar-se i, en concret, perquè en Manel pogués estudiar humanitats, llatí i filosofia, començant el 1833 els estudis de filosofia i dret a la universitat, però a la de Cervera. De moment s'hi va haver de traslladar, però finalment, quan la universitat va venir a Barcelona, ell va poder acabar els seus estudis a la capital de Catalunya, simultanejant-los, a més, amb estudis d'economia, matemàtiques, idiomes a la Junta de Comerç de Barcelona i estudis de lletres, que en aquell moment no eren oficials, convertint-lo en el que avui en dia vestejaríem, i llavors també es feia, com a un erudit. Es va integrar ràpidament en el grup d'escriptors liberals de la Societat Filodramàtica i va començar el 1836 a escriure poemes i algun article d'opinió, naturalment en castellà, als periòdics El Vapor i El Propagador de la Libertat. Però ja ràpidament també es va veure que el noi tenia ambicions més elevades i el 1838 va publicar Algunos Estudios Literarios amb els seus primers treballs d'investigació i amb la incorporació de poemes en castellà i en català, afegint-se al moviment romàntic que en aquell moment, diríem, tallava el bacallà, però sense coartar la seva llibertat de creació. El 1939 vol ampliar els seus estudis, vol estudiar els manuscrits originals de la literatura provençal i, per tant, marxa uns mesos a París abans de començar la seva etapa de docent universitari i encarregant-se'n, des de l'any 1844, de la Càtedra de Literatura i Història, mentre es llicencia i es doctora en Filosofia i Lletres, aconseguint el doctorat l'any 1845. Dos anys més tard guanyarà la Càtedra de Literatura General i Espanyola a la Universitat de Barcelona, on començarà la seva trajectòria, com diem, com a professional de l'ensenyament, però també com a investigador i fent treballs innovadors per temàtica i planteig. Per exemple, ell s'interessa, és el primer que s'interessa en la cançó i poesia tradicional de transmissió oral a Espanya Ibèrica, però ell ho centra en el folklore català. Fa observacions de poesia popular, estudia els romanços catalans aquests i també se'l considera, gràcies a tot això, l'iniciador de la romanística amb la seva obra De los trovadores en España, un estudi de la llengua i la poesia provençal, naturalment escrit en castellà, que el fa que el coneguin a la comunitat internacional. En l'àmbit català publica la ressenya històrica dels antics poetes catalans, que serà premiat als Jocs Florals de 1865 i reintrodueix la prosa científica en llengua catalana. Vull dir que és un home que va fer molt per la nostra llengua. A part d'això, li agradava molt la novel·la cavalleresca. És el descobridor d'una novel·la mítica, una novel·la anònima, Curial e Güelfa, que són unes cròniques, després també de les cròniques medievals catalanes i totes aquestes coses. Ell, de totes maneres, no era massa partidari de l'ús literari del català. Tot i això, va acceptar presidir els primers Jocs Florals que es van recuperar el 1859, quan es van restaurar, i després, per segona vegada, el 1883, quan van complir els 25 anys i li van demanar que tornés a presidir-los. Allà ell defensava, va canviar de posició i defensava l'ús exclusiu del català. Mentrestant, què va fer? Doncs continuava la seva tasca docent, però es va convertir en un col·laborador assidu de la premsa diària, especialitzat en assaigs crítics, assajos literaris, articles, crítiques teatrals, articles de la història, passant els diaris, El Vapor, El Nuevo Vapor, La Civilització, El Diario de Barcelona, la Biblioteca Artística, l'Imparcial, bueno, l'Europeo, Prometeo, o sigui, Revista de Catalunya, Logar i Saber, i la Renaixença, transformant la seva producció ja adaptant la seva producció al català. També publicava des de la seva càtedra treballs d'història i, bueno, i algunes poesies en català que publicava també a la premsa, entre les que destaca la cançó del Pros Bernat, fill del Ramon. No va tenir cap actuació pública o cap posició pública o cap càrrec públic destacat i va anar seguint la seva tasca investigadora i publicadora i divulgadora fins que morí a Vilafranca el 16 de juliol de 1884. No sense abans haver creat, com a tal figura preeminent que havia sigut del seu segle, una escola que, a través de Rubió i Lluch, de Rubió i Balaguer, Martí de Riquer i Joaquim Moles, ha anat avançant i ha arribat fins als nostres dies. També en castellà. Hem de destacar que Marcelino Menéndez Pelayo va ser un gran deixeble seu i gran admirador d'ell, que es va encarregar, un cop mort amb Manuel Milà i Fontanals, de publicar les obres completes del doctor Manuel Milà i Fontanals en 8 volums, on recollia bona part dels seus assajos i de totes, aquestes coses. Fins al 1908, però, no apareixerà un volum de les seves obres catalanes que plegarà les poesies en un volum, a més de discursos i articles de filosofia, de filologia i de literatura del il·lustre compatrici Manel Milà i Fontanals. I per completar aquesta visió d'aquest vilafranquí il·lustre, hem buscat una cançó absolutament vilafranquina. És una cançó que porta per títol Vilafranca, un dinar de festa major. És una cançó relativament recent que va composar i interpreten Anna Roig i l'Ombra de Tonxienc. És una cançó que parla de la Festa Major de Vilafranca, que parla dels àpats de Vilafranca, que parla dels castellers de Vilafranca, en definitiva, que parla de tot allò que tanta il·lusió li feia a Manel, Milà i Fontanals. Aquí teniu, doncs, Vilafranca, un dinar de Festa Major, Anna Roig i l'Ombra de Tonxienc.
L'olor de pólvora sempre m'ha fet pensar en el valent del meu germà. L'olor de canelons en els petons de la iaia, el vestit de mudar acabat de planxar en la meva germana, el so de les gralles en el pare i els castells, el so de les copes en els cosins a taula, en el dia gros, el dia del gran dinar, el dia de festa major, tots reunits a Vilafranca. La taula parada amb els tovallons molt ben plegats, col·locats damunt dels plats. La mare pensant en anar a ballar sardanes i jo amb els peus destrossats d'haver saltat tant amb el ball de gitanes. Comptar quantes fitxes tens per les atraccions, comptar quantes hores queden per les matinades i pel dia gros, el dia del gran dinar, el dia de festa major, tots reunits a Vilafranca. I ara que ja fa temps que sóc gran, ara que ja fa temps que som grans, ara que ja fa temps que seiem junts al voltant d'aquesta taula, ara que tinc pares ancians, ara que els fills se'ns fan grans, avui se'n creen nous records diferents dels que en guardava. Avui se'n creen nous records del dia gros a Vilafranca. L'olor de pólvora sempre em feia pensar en el valent del meu germà. L'olor de canelons en els petons de la iaia, el vestit de mudar acabat de planxar en la meva germana, el so de les gralles en el pare i els castells, el so de les copes en els cosins a taula, en el dia gros, el dia del gran dinar, el dia de festa major, tots reunits a Vilafranca.
5 de maig de 1826, el dia que a la ciutat de Granada neix la que serà emperatriu de França en tant que dona de Napoleó III, Eugènia de Montijo. Eugènia de Montijo era la segona filla de Cipriano Palafox i Portocarrero i Diáquez, el conde de Montijo, grande d'Espanya, un militar i polític maçó que havia lluitat a la guerra d'independència espanyola del costat de José Bonaparte, és a dir, del costat dels francesos. La noia va tenir la sort, o la desgràcia, o la curiositat, de néixer justament el dia que a Granada hi va haver-hi un terratrèmol d'aquells una miqueta important, que va fer que la seva mare del susto avancés un parell de setmanes al part i que Ulparta l'hagués de fer amb una tenda de campanya posada davant del palau de la família perquè, doncs, deien, si es repeteix el terratrèmol, igual s'ensorra la casa. Bé, la nena, amb aquest estigma al damunt, podríem dir, a 9 anys, quan tenia 9 anys, va ser enviada a estudiar a França, on va rebre una profunda formació cristiana i catòlica, passant per una curta i desagradable experiència d'uns temps amb un internat a Bristol del qual ella no en volia parlar. De fet, ella ja va començar a tenir alguns indicis quan als 12 anys una gitana, passejant per Granada, li va llegir la mà i li va dir, nena, tu seràs reina. I va dir, sí, vale, ja d'això. De fet, però, la seva família, com que era una família important, rebia gent d'aquesta, gent famosa i tal, i a casa seva van rebre durant una temporada, van tenir durant una temporada l'escriptor francès Prosper Mérimée, que va fer molta amistat amb ella i que ella li havia explicat el romanço de la cigarrera, d'un torero i d'un soldat, amb el qual en Prosper Mérimée va acabar escrivint, o en el qual va basar la seva novel·la Carmen. I va mantenir aquesta relació durant tota la seva vida, perquè quan ella ja era emperadriu, el va recomanar com a senador a França i el 1853 el Prosper Mérimée doncs, va poder ser senador. Va quedar orfe de pare el 1839 i la mare es va dedicar a viatjar per tota Europa buscant-li un marit. La veritat és que buscava un marit i freqüentava les grans corts europees en busca d'algun partit interessant, no? Sobretot a París, fins al punt de que es començava a rumorejar de la seva moral de la mare i de rebot de la filla, doncs una mica ambigua. Però dona la casualitat que el 12 d'abril de 1849, en una reunió al Palau de l'Elisi, a París, li presenten a Lluís Napoleó Bonaparte, el nebot de Napoleón, que en aquell moment està lluitant per poder ser president de la República i que queda bojament enamorat d'ella. Bojament enamorat d'ella i li va tenint atenció, se li declara i tal. I elles, doncs, ja veu la mare, ja veu que això va bé i, per tant, el 1850 s'instal·len a París. S'instal·len a París. I, evidentment, el que havia de ser és, després d'un prometatge, el 29 de gener de 1853 hi ha el casament civil de Napoleó III i Eugènia de Montijo a les Tulleries i l'endemà matí hi ha el casament religiós a l'altar major de Notre-Dame de París amb l'arcabisbe de la capital oficiant la cerimònia. L'Eugènia llavors comença a posar en marxa les seves dots quan surt a fora, com que és l'emperador ja el que s'ha casat, quan surt a fora deixa un moment el seu emperador, s'encara amb la multitud i els hi fa una reverència com vulguent dir soc vostre, feu de mi el que vulgueu, i bueno, i això la gent doncs es torna boja i que a partir d'aquell moment comença a perdonar-li que no sigui de sang real i comença a admirar-la com a reina. A més, ella, per acabar, el regal de bodes que li ha fet París, els diners que li ha regalat pel seu casament, els destina a fundar en aquella ciutat un asil per nenes pobres. La relació matrimonial no és massa bona perquè el marit doncs, és una mica saltabardisses. Ella té un primer avortament el 1854, quan porten un any de casats, però no afluixa, es torna a quedar embarassada, torna a avortar, i quan ja ho té tot, ja pensa que no deu ser bona per fer-ho, amb una reunió amb la reina Victòria d'Anglaterra, la reina li recomana una postura coital que li permetrà el naixement. I, efectivament, el 16 de març de 1856, gràcies als consells de la reina Victòria d'Anglaterra, neix el seu únic fill, Napoleó Luis Eugenio Juan José Bonaparte, l'emperador content i feliç, l'anomenarà regent, quan ell marxi de França serà ella la que agafarà les regnes de tot això, i ella llavors decideix intervenir en política. Defensa el papa, que el seu marit vol fer fora de Roma, instiga la invasió francesa de Mèxic, apoyant a l'emperador Maximilià I, que és un fracàs, tot plegat, i a més, perquè ella volia implantar una potència catòlica a Amèrica que frenés l'expansió dels Estats Units, però no ho aconsegueix. També és part important en la construcció del Canal de Suez, que s'inaugurarà el 17 de novembre de 1869 amb la seva presència, i també s'identifica com a protectora de la cultura, impulsora de la moda francesa, és la que canvia el Mirignac pel Polisson, i mecenes de moltes cases de caritat. Però el seu marit entra en guerra i el setembre de 1870, a la guerra franco-prussiana, és fet presoner a la batalla de Sedan. Com que és fet presoner a
París el destronen i amb ella i la seva família els obliguen a exiliar-se a Anglaterra, on ella se'n va, ajudada pel seu dentista, el doctor Evans. Amb el seu vaixell els porta cap a Anglaterra. S'estableixen a Kent, l'emperador reunirà amb ells, però l'emperador està malalt, està deprimit i morirà el 9 de gener de 1873 deixant la vídua. Ella serà vist, s'instal·larà a Biarritz, s'allunyarà de la política francesa, però estarà pendent de la carrera del seu fill, que vol tornar a recuperar el tron francès, però resulta que aquest fill s'enrola com oficial d'artilleria a les tropes britàniques de Sud-àfrica. I allà, una emboscada dels Zulus l'1 de juny de 1879, el maten, amb el conseqüent discurs de la seva mare, que li sobreviurà 40 anys, o sigui, viurà 40 anys encara, sempre vestida de dol rigorós pel seu marit i pel seu fill, i alternant les estances a França, i les a Biarritz, i les estances a Anglaterra. Serà Anglaterra on morirà a l'11 de juliol de 1920, amb 94 anys d'edat i sent enterrada al costat de la seu fill i del seu marit, la popular Eugènia de Montijo. Una Eugènia de Montijo que a Espanya doncs, va mereixer coples, va mereixer cançons i tal, i amb la que acabarem aquest programa d'avui amb una d'aquestes interpretacions de la copla, Eugènia de Montijo, potser la més famosa de totes, que és la que fa la Conxa Piquer. Jo m'acomiado en el meu nom, en Francesc Morgades, junt amb el nom de Toni Olivella, amb el nom de Marc Pujol i amb el nom de Goretti Martínez, que hem intentat fer-los passar una estona més o menys entretinguda i més o menys formativa. Nosaltres tornarem la setmana que ve, esperem que vostès també. Fins a la setmana que ve i aquí els deixo amb Conxa Piquer, Eugènia de Montijo.
Doña María Manuela tiene dos hijas, una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan, porque las dos son guapas y granadinas. Pero mi señora María Manuela, que en los casamientos tiene mucha escuela, les dice a los majos con mucho primor, mientras abre y cierra su abanico malva, paca de llamarse duquesa de Alba y Eugenia señora de un emperador. Y a la cuesta de Gomeles y al río dormido baja, florinata de donceles, a doña Manuela canta. Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Por las lises de Francia, Granada dejas, y las aguas del Darro por las del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena. Se salió con la suya María Manuela, una reina es de Francia y otra es duquesa, pero Paca se muere bajo la niebla y Eugenia en el Versalles se siente presa. Y está mi señora María Manuela, echa una pasita junto a la cancela, en aquel palacio del viejo Madrid, con su pobre vida rota en dos mitades. París que la llena de fatalidades, y Granada viva de luz del genil. Y a la cuesta de Gomeles y al río dormido baja, torna sus miradas fieles, mientras su vida se apaga. Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Por las lises de Francia, Granada dejas, y las aguas del Darro por las del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.